Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
L'Ajuntament de Castell ha ordenat el desallotjament dels veïns del Fonduco i de Cala Sant Esteve dins el port de Mó per risc de despreniments. Una decisió contundent que s'ha pres després que un informe del Risbal constati que hi ha un perill real agreujat per la previsió de més precipitacions. El desallotjament, que és obligatori i en cap cas opcional, afecta a un centenar de persones que, així com anaven, arribant ahir vespre a casa seva, s'anaven trobant les notificacions. A la península, la situació meteorològica continua sent complicada, però a les illes la situació no és tan greu si bé ens trobam en avís groc per mala mà i, en el cas de les Pitiuses, també per fort vent. Tomàs Salom, Serveis Meteorològics, bon dia.
Bon dia, avui encetam el cap de setmana amb una situació de certa tranquil·litat meteorològica, sobretot pel que fa a l'estat del cel, amb el sol com a protagonista, amb permís d'alguns intervals de núvols baixos durant el matí. Ara bé, és cert que a partir del capvespre començaran a arribar núvols, sobretot a l'àrea de les Pitiuses i després avançant a punts del ponent de Mallorca cap a la resta de les illes. A darrera hora del dia sí que podríem veure el cel bastant carregat, que seria preludi d'allò que esperam per la nit de dissabte cap a diumenge. Avui, atenció en el vent, un vent de ponent, que es podria reforçar sobretot a partir del capvespre en el sector de les Pitiuses, amb alguns cots moderats que podrien superar els 70 km per hora i amb una mà alterada, àrees de forta maror a les costes exposades. Avui vespre i diumenge al matí podríem veure el pas d'un front associat a la borrasca Marta, que ens podria deixar algunes precipitacions. Sembla que fenòmens més bé localitzats, no s'esperen pluges generalitzades, però puntualment moderades i acompanyades de tempesta, principalment a la Serra de Tramuntana.
Gràcies, Tomàs. Tenim moltes més notícies. Avançam ara algunes d'elles en forma de titulars. Els centres educatius han notificat en el que duim de curs 109 possibles casos d'abusos sexuals a menors, que és més que en tot el curs passat. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Actualment les escoles són els espais que més casos de violència sexual cap a nins i nines detecten, i la Conselleria d'Educació ha intensificat les formacions als equips docents en aquesta matèria.
Continuen en crida cerca 12 persones implicades en l'operació contra una xarxa de narcotràfic assentada a Eivissa.
La investigació es va iniciar l'octubre del 2023 arran de la localització de 8,3 tones de xix dins tres furgonetes a una platja del nord d'Eivissa.
El govern considera que ja no és necessari pujar l'impost del turisme sostenible.
Ho defensa amb l'argument del 0,8% d'augment de l'arribada de turistes en temporada alta. Terra Ferida adverteix que a les illes ja hi ha més pressió humana durant els mesos d'hivern que, diu, fa 25 anys en temporada alta.
Comencen les rues de Carnaval. La primera serà la de Marratxí, avui.
Sortirà a les 4:30 de l'Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre, a s'Escorxador. La ruata de Palma serà demà de matí, si el temps ho permet.
I en els esports, Toni Teneri, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca tractarà avui de fer realitat el Camp Nou tot un repte. Ser el primer equip que assumi qualque punt a la present temporada al recinte esportiu del líder de primera divisió, un Futbol Club Barcelona que encara no ha cedit cap punt a la present temporada al seu estadi.
8:03, Ivan López, al control tècnic. Començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho comentàvem a la portada, desallotjats tots els habitants dels nuclis del Fonduco i de Cala Sant Esteve dins el port de Mó per risc de despreniments a causa de la inestabilitat meteorològica. L'Ajuntament d'Es Castell ha pres aquesta decisió arran d'un informe del Risbal que diu que la situació s'agreuja amb la previsió de precipitacions.
Un centenar de persones viuen en aquests dos nuclis d'Es Castell i, segons el batlle Lluís Camps, el desallotjament no és una opció.
És un decret de desallotjament, és un tràmit obligació administrativa. Després, el ciutadà tindrà que ser responsable dels seus actes.
La mesura s'ha pres la setmana després del despreniment mortal de Cala Sant Esteve, quan un penyal de 20 tones causà la mort d'un home de 65 anys.
I s'ha restringit l'accés també a qualsevol persona al Fonduc Coi a Cala Sant Esteve. I vespre, agents de la Guàrdia Civil i de la policia local d'Es Castell notificaren a tots els residents el decret municipal. Així ho explicava el batle.
Jo entenc que hi haurà gent que trobaran, estaran fent feina, i arribarà gent i no tindrà opcions. Per tant, nosaltres tots aquests escenaris els estem contemplant.
I per això l'Associació Hotelera de Menorca s'ha compromès a ajudar a reallotjar les persones que ho necessitin mentre duri la mesura i els habitants puguin tornar a casa amb seguretat.
Les Illes Balears es troben hores d'ara en avís groc per fenòmens costaners adversos, llevat del nord de Mallorca, mentre que Eivissa i Formentera també ja estan per fortes ventades.
El govern recorda que no s'han d'acostar punts del litoral on hi hagi fort tonatge ni tampoc a passeigs marítims o penya-segats. També alerta que no ens hem d'acostar a murs de pedra i a tanques publicitàries.
En el cas de Formentera, roman tancat fins a nou avís al Parc Infantil dels Pujols a causa de les condicions meteorològiques adverses, principalment pel vent i el risc de caiguda de branques i restes vegetals que podrien ocasionar danys als infants o a les persones acompanyants.
Els tècnics s'encarreguen ara de revisar l'estabilitat dels pins d'aquest parc per garantir-ne la seguretat. També aprofiten per dur a terme tasques rutinàries pel control i l'erradicació de la processionària en aquesta zona, ja que en diverses ocasions s'hi ha detectat la presència de l'oruga.
Sí, a mi me parece que bien, que así sea la seguridad de los niños y del viento y del mal tiempo que está acá y se puede pasar cualquier cosa, que no la quiere nadie, ¿no?
Me parece bien que lo cierren, claro. Sería un desastre si pasa cualquier cosa.
La borrasca Leonardo no dona treva a la península, amb especial afectació a Andalusia a les portes de l'entrada de Marta i amb més de 8.000 andalusos desallotjats de les seves cases a Màlaga i Cádiz, però també a Sevilla. A Extremadura, la Junta ha elevat al nivell 1 el seu pla regional de protecció civil per emergències i 22 estacions de mesurament del cabal del Tajo han entrat a nivell vermell, 9 de les quals a Castella i la Manxa.
D'acord amb el darrer balanç de la Direcció General de trànsit, a hores d'ara hi ha 99 carreteres tancades pel temporal a la península, 85 per inundació i 14 per neu. Això, sobretot, com hem explicat, a Andalusia, on a Màlaga són 200 els veïnats desallotjats a Benaojan. Han estat desallotjats de zones inundables si es valora la situació de Cortes de la Frontera, tot quan s'ha localitzat el cadàver de la dona de 45 anys, que va desaparèixer dimecres a Saia Longa, també a Màlaga, quan va llançar-se al riu per mirar de salvar el seu cal. El subdelegat del govern malagany, Javier Salas, explica que segueixen de prop les inundacions.
Se ha desalojado la estación de Benaojan, que son en torno a 180 personas. Como digo, 8 reubicadas en Ronda, las demás con sus familiares. Y unas 30 personas de aquí del municipio de Benaojan, en esta zona que, como veis, pues sale agua de las casas.
El municipi de Grazalema, Cádiz, a manco d'una hora de distància de Benaojan, és el més afectat amb l'evacuació dels seus 1.500 habitants que no podran tornar a casa en dies, i també hi ha hagut 3.400 desallotjaments a Jerez de la Frontera per prevenció. En aquests moments hi ha incomunicats 15 municipis i ara mateix el que més preocupa és la crescuda de rius i torrents que ja van plans.
A Còrdoba, el riu Guadalquivir s'ha desbordat en diferents punts. El cap de coordinació de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, Pedro Escribano, avisa que l'arribada de la nova borrasca Marta aquest cap de setmana provocarà una nova pujada del riu i que s'anirà a pitjor.
Esperamos a que haya una nueva subida que, como no habrá bajado mucho los niveles, dará niveles, suponemos que más altos que los que tenemos ahora mismo. De ahí el que no se puedan relajar de ninguna forma las medidas que haya, que hay, tal vez con el aviso que había, que como no ha llegado todavía el agua, pues ya se ha pasado el peligro. No, no. Digamos que lo malo está por venir.
Mentrestant, el president del govern, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat a Andalusia per recórrer les zones més afectades i ha fet una crida a la calma i la prudència davant l'arribada de noves borrasques.
Vienen días complejos porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada, y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos. Uno, a la calma. Dos, a la prudencia. Y si me permiten, a que todos los ciudadanos y ciudadanas se informen a través de los servicios de emergencia.
Sánchez ha destacat la coordinació estatal amb la Junta d'Andalusia amb el desplegament de 10.000 efectius de personal. Sánchez ha afegit que també tenen en ment la reconstrucció i recuperació de les zones afectades.
A tot això, i tornant a les Illes, el Consorci de Compensació d'Assegurances ja ha fet efectiva la indemnització el 80% dels afectats per les inundacions que es van produir a Eivissa el passat mes de setembre i octubre.
De moment, s'han ingressat les compensacions a 2.854 particulars o empreses afectades, el que fa un total de 21,7 milions d'euros. Són dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. El total de les pitius es van admetre 3.568 reclamacions d'indemnització, de compensació, dues terceres parts a Vila, que va ser el municipi més afectat per la pluja.
D'altra banda, i tot està relacionat, Educació i Emergències han obert el procés d'inscripció d'un nou programa de prevenció i autoprotecció a centres educatius. Es tracta d'un curs en línia que impartirà el Ministeri d'Educació amb protecció civil per fer front precisament al canvi climàtic.
Una formació adreçada tant al personal docent com als professionals dels serveis d'emergències. El programa de prevenció començarà dia 24 de febrer, es perllongarà fins al 7 de març, es farà formació sobre inundacions, terratrèmols, també risc volcànic, incendis forestals i fenòmens meteorològics adversos. El termini d'inscripció estarà obert fins al dia 20 de febrer.
I 11 minuts, els centres educatius han notificat més possibles casos d'abusos sexuals a menors aquest curs que en tot el 2024-2025. En 4 mesos s'han obert 109 protocols respecte del 101 de tot el curs anterior. En el cas d'Eivissa es duplica el nombre de denúncies amb 31. Mallorca i Menorca es mantenen i Formentera suma una investigació que pot acabar amb la confirmació de l'agressió o quedar només en una sospita. Actualment, les escoles són els espais que més casos de violència sexual cap a nins i nines detecten, ja siguin agressions perpetrades a casa per un familiar, al mateix centre o a través de les xarxes socials.
En aquest context, la Conselleria d'Educació ha intensificat la formació dels professors perquè puguin prevenir i detectar amb més rapidesa aquests abusos. Només entre l'any 2021 i el 2023 es feren 90 cursos a centres públics i també concertats. A Mallorca, amb pocs mesos de diferència, dues nines han denunciat recentment la seva situació al seu professor. Una va explicar les agressions que patia per part del seu oncle després justament d'una xerrada amb motiu del dia contra la violència cap a la dona del 25N, i una altra va demanar ajuda perquè ell i la seva germana petita va dir patien violència sexual també en l'àmbit familiar. Aquesta darrera va ser la veu després d'una xerrada a classe.
Quan això passa, el centre activa el protocol i notifica el cas al RUMI, al Registre de Maltractament Infantil de les Balears.
El mateix fa si creu que l'alumne pateix agressions sexuals, encara que no ho hagi manifestat. És a partir d'aquesta notificació que comença a investigar-se. El cap de servei d'inclusió de la comunitat educativa, Tomeu Kegles, considera que els protocols funcionen.
Els pares dels alumnes de les Illes Balears poden estar molt tranquils perquè cada vegada se detecta més, han canviat molt les mirades, se mira molt la part emocional. Quan un alumne entra per la porta, la majoria de mestres des d'educació infantil ja tenen aquesta mirada, què li passa a aquest alumne, perquè avui aquest alumne està trist.
També dins la Conselleria d'Educació, Biel Fornés, que és tècnic de Convivèxit, apunta que la clau és crear un clima de confiança, un espai segur a les aules en què l'alumne se senti que pot confiar en el professor.
El fet de lligant que tingui l'alumne amb el seu professor o professora del dia a dia, la confiança que li pugui donar, el fet de treballar una activitat en el centre que li pugui remoure alguna cosa que li hagi generat un malestar de veure que ha patit alguna cosa, fa que s'apropi en el seu docent de confiança i li digui, siguis orientador, siguis professor de suport, és tutor, etc.
En molts casos, els abusos es produeixen en edats molt primerenques, entre els 0 i 3 anys. Per això, el llenguatge és molt important per saber què està bé i què no, per poder identificar i comunicar.
I una bona manera és a través d'un conte, com el que ha publicat la Fundació Rana, de lluita contra l'abús sexual infantil. Es titula Estela crida molt fort i mostra als nins i nines quins són els límits i quines són les línies vermelles que ningú no pot traspassar cap a ells. La Fundació recorre amb aquest conte als centres educatius per arribar al màxim número possible d'alumnes. Patricia Raduán, educadora social.
Al final és una herramienta potentíssima, perquè a través de los cuentos pues puedes transmitir valores, puedes transmitir emociones, puedes transmitir herramientas de autoprotección. Entonces nos dijimos, pues es que es maravilloso utilizar un cuento para poder introducir un tema tan complicado como es la prevención del abuso sexual infantil.
La Fundació Rana aposta per la prevenció i per l'escolta activa, ja que està demostrat que només un de cada 10 menors denuncia l'abús sexual quan s'està produint, la resta o no ho diuen o ho fan anys després, quan el dany ja no es pot impedir.
I a Mou, un home ha estat detingut per un delicte d'agressió, coaccions i pornografia infantil a una menor de 16 anys resident a Alacant. L'acusat l'amenaçava a través de xarxes socials demanant-li material audiovisual de caràcter sexual a canvi de no difondre les imatges de la menor que ja posseïa. Txell Camarasa.
Els fets van ocórrer l'abril de l'any passat, quan agents del grup de delictes tecnològics d'Alacant van rebre una denúncia del pare de la menor en la qual relatava els fets. S'havien conegut per xarxes socials i després d'intercanviar fotos i vídeos, la noia va bloquejar l'adult que li reclamava més material de contingut sexual. Aleshores va ser quan van començar les amenaces. L'acusat, finalment, va ser detingut dilluns passat. La Policia Nacional recomana no enviar mai imatges o vídeos íntims a través de xarxes socials ni difondre contingut de terceres persones perquè també es considera un delicte.
I a l'àmbit estatal, així està el món, presó preventiva per un home que presumptament retransmitia en directe les agressions sexuals a la seva filla menor d'edat que ell mateix cometia a Madrid.
L'arrestat difonia aquestes agressions sexuals a través d'una aplicació d'internet a canvi de monedes virtuals amb les quals aconseguia popularitat i adquirir així altres productes virtuals. La investigació va començar el novembre arran d'una denúncia d'un altre ciutadà i l'home va ser detingut el desembre. Els agents de la policia varen escorcollar el seu domicili i varen trobar una gran quantitat de material pornogràfic en els dos telèfons mòbils que varen confiscar.
Un apunt més en clau de successos, tornant a les Illes i això sí, canviant de camp delictiu. Desarticulada a Eivissa, una organització dedicada del narcotràfic. 26 persones han estat arrestades, 12 més es troben en aquests moments en crida i cerca, tot i que no es descarten noves detencions. L'Agència Tributària, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 11 tones de xis i una tona i mitja de cocaïna. Ens ho conta Ivon Aranyó.
La investigació es va iniciar el mes d'octubre de 2023 arran de la localització per part de la Guàrdia Civil de 8,3 tones de xix trobades en tres furgonetes a una platja del nord d'Eivissa, que més tard els va portar a trobar gairebé 700.000 euros en un traster. La investigació va revelar que darrere hi havia una gran organització ben jerarquitzada i organitzada amb una persona que gestionava sistemes de missatgeria encriptada. L'organització estava assentada a Eivissa i introduïa droga per rutes marítimes entre Sud-amèrica, la Península i a Eivissa. Les detencions i confiscacions van començar el mes de maig de 2025 a Eivissa, Port de València i Mallorca. Les intervencions més importants es van realitzar el passat mes de juliol amb 2.400 quilos d'haixix en un camió al port d'Eivissa amb destí a València i també es van intervenir més de 1.000 quilos de cocaïna al port de València i altres 2 quilos al d'Eivissa. També es van confiscar 525 quilos de cocaïna en una embarcació que va protagonitzar un espectacular per persecució a Platja d'en Bossa. Les darreres detencions es van produir el passat dilluns. En total hi ha 26 detinguts per la introducció de 1.500 quilos de cocaïna i 11 tones d'haixix a Espanya. Però en aquests moments encara hi ha 12 persones en cerca i captura, així que no es descarten més detencions.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Més coses. Prop de 9.000 llars de les Balears varen requerir per subsistir al gener l'ingrés mínim vital. Són 27.500 beneficiaris, dels quals més de 12.000 van ser nins i adolescents que perceben el complement d'ajuda per a la infància. Són dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquesta setmana.
Que si les comparam amb dades de fa tot just un any, han incrementat en un 17% el nombre de persones i llars que reben l'ajuda, que és de 536 euros. Destaca que aquest gener passat el 70% de les famílies que van rebre aquest ingrés mínim convivien amb un menor. Són un prop de 6.000 cases i més de 1.500 eren monoparentals.
Recentment també s'ha fet públic que la taxa de pobresa a les illes se situa en el 15,2%, una de les més baixes de l'Estat, segons apunta l'Institut Nacional d'Estadística.
La xarxa per a la inclusió social, a través del seu director tècnic, Andreu Grimald, posa de manifest que, malgrat l'impacte positiu que han tingut les polítiques socials dels darrers anys i els increments salarials, l'habitatge continua sent el principal problema. És, de fet, un dels principals riscos d'exclusió. Per això reclama mesures efectives.
Garantir el dret a un habitatge ha esdevingut la clau de volta per a molt de processos d'exclusió residencial que, malauradament, desemboquen en moltes ocasions amb exclusió social. No? Fins que no arreglem el tema de l'habitatge i fins que no retornem el factor inclusiu que caracteritzava el treball, és a dir, que tenir una feina remunerada sigui sinònim de poder escapar d'aquestes situacions d'empobriment, no estirem més que posar entegats.
Grimald recorda que mentre el producte interior brut de les illes s'ha disparat el 33% en només 5 anys, el nombre de persones en risc d'exclusió social només s'ha reduït 5 punts percentuals.
Precisament, més per Mallorca, integrat al grup de Sumar, el Congrés impulsa una iniciativa legislativa per prohibir la compra d'habitatge per part d'empreses o entitats per evitar així que passin a mans de fons voltor que especulen amb aquest bé d'extrema necessitat. Volen modificar un dels articles de la llei de l'habitatge que limiti la compra de propietats residencials a persones físiques amb excepcions, com ara les entitats socials.
És la segona vegada que el grup du la proposta al Congrés. La primera va ser rebutjada per la majoria de partits de la dreta. Ara, però, com Donald Trump s'ha manifestat en contra que grans corporacions i inversors puguin adquirir habitatges als Estats Units, confien que aquests partits modifiquin els seus posicionaments al Congrés. És el diputat de més per Mallorca, Vicenç Vidal.
Cal prioritzar l'ús davant l'inversió. I en aquest cas el que volem és que tots aquells habitatges que tenen un ús residencial limitar la seva compra a persones físiques. És a dir, que els fons d'inversió deixin d'actuar als nostres barris i deixin d'expulsar la nostra gent. Estem parlant que fons d'inversió estan comprant ara mateix en municipis com Sa Pobla.
No serà l'única iniciativa que durà més per Mallorca dins Sumar al Congrés en matèria d'habitatge. També ha registrat una proposició no de llei que també presentarà a totes les institucions on tingui representació per obligar les formacions a posicionar-se políticament. Demana que es declarin zones de lloguer tensades, que l'Estat prorrogui els contractes de lloguer, limitar la venda d'habitatge especulativament i, en el cas de les Balears, tal com l'Estat demanarà a Europa per a les Canàries, prohibir que els estrangers puguin comprar una casa a les illes si no hi pensen residir.
Vuit i 23, el govern pensa que ja no és necessari pujar l'impost de turisme sostenible durant la temporada alta. Ho ha dit el vicepresident Antoni Costa, qui s'ha compromès a defensar la mesura a la mesa del Pacte per la Sostenibilitat.
Considera que es tracta d'una mesura extraordinària que es va plantejar davant les tendències actuals d'arribada de turistes. Defensa que enguany, amb l'augment de l'arribada de turistes en temporada alta, que ha estat del 0,8%, ja no és necessari. El seu pare demostra que mesures extraordinàries ja no s'han de fer.
Sí que admet, ja ho admet, que es vislumbrava la major necessitat d'aquesta mesura l'any passat que enguany. Ara mos podem prendre la decisió amb l'evidència empírica que hem pogut observar en aquesta temporada i en la tendència que tenim per la temporada 2026, que és una tendència de contenció, també. en temporada alta.
El vicepresident del govern ha lamentat que el Partit Socialista no acudeixi a la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat que se celebrarà la setmana que ve.
A causa del creixement demogràfic, l'organització conservacionista Terraferida adverteix que a les Balears hi ha més pressió humana durant els mesos d'hivern que durant el ple de l'estiu de fa 25 anys. Denuncien que una economia basada en un turisme expansiu demana un creixement desmesurat de població perquè els treballadors locals no basten per atendre els visitants. Alhora, Terraferida alerta que si es desenvolupa el sòl urbanitzable previst, la població creixerà encara amb més de 500.000 d'habitants.
Terraferida compara l'índex de pressió humana del dia 20 d'abril del 2024 d'un 1.500.000 de persones amb un dia d'agost de l'any 2000, quan era d'un 1.500.000 de persones. Amb aquesta comparació, Terraferida no vol fer evident el que considera un creixement desmesurat. És Jaume Drobé, portaveu de l'entitat.
Com més turistes arriben, més població també foran a d'arribar, perquè la mà d'obra local no és suficient per atendre tota aquesta massa turística. Sempre anem a més i a més, siguin turistes, siguin residents.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Abans d'arribar a les 8 i mitja anem amb alguns assumptes de caràcter estatal, també internacional. L'exregidor de Móstoles denunciarà per assetjament i coaccions el batle Manuel Bautista i la cúpula del PP a Madrid. A més, l'exedil denunciarà davant la justícia la filtració de correus electrònics que haurien estat difosos sense el seu consentiment.
En els correus dirigits al gabinet de la presidència de la Comunitat de Madrid, aquesta exregidora demana empara el seu partit al PP davant la situació laboral que diu travessa i sol·licita una reunió amb la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que mai no es va produir.
El batle de Móstoles, Manuel Bautista, denuncia una campanya de desprestigi cap a ell, insisteix que l'exregidora li va demanar diverses vegades un ascens.
Lo que está viendo en estos momentos es una campaña absoluta de desprestigio contra este alcalde cuando, insisto, ni en sede judicial hay interpuesta ninguna denuncia.
Alfonso Serrano, secretari general del Partit Popular a Madrid i número 2 de Díaz Ayuso, fa costat a Bautista i posa l'accent en que l'exregidora popular actua de mala fe, mentre Òscar López, que és el secretari general del PSOE a Madrid, ha anunciat que el seu partit presentarà, no descarta acudir als tribunals davant la filtració, diu, de les dades de la treballadora.
Tengo que poner en duda que lo que realmente quiere es ayuda, sino que parece que lo que está buscando es usar al propio partido y a sus dirigentes para prefabricarse pruebas o coartadas ante una vendetta personal y política contra un alcalde.
Y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo, se están filtrando sus datos y se están parando el acosador. Es muy grave.
Els sindicats ferroviaris mantenen la vaga convocada per a la setmana que ve. Per tercer dia consecutiu, la reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente, ha acabat sense acord.
Els portaveus dels sindicats han explicat que el ministre no ha concretat les mesures que reivindiquen ni en matèria pressupostària ni en seguretat. Els contactes amb transports continuaran en les pròximes hores. Diego Martín, sindicat SEMAF.
De moment no hi ha acord. Y trabajaremos todo el fin de semana y progresivamente los días que haga falta para llegar a algún acuerdo y mejorar al final el sistema ferroviario, que es lo que venimos a hacer todos.
L'aturada dels ferroviaris està convocada per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve. Avui també han conegut que han baixat a 10 els hospitalitzats pel sinistre ferroviari d'Adamuz. De moment s'han donat un total de 115 altes hospitalàries.
1.036.000 aragonesos estan cridats a les urnes aquest diumenge, dia 8 de febrer.
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Ione Belarra han estat aquest divendres a Saragossa acompanyant els seus candidats autonòmics de cada partit en el tancament de campanya. Els sondatges donen com a guanyador el líder del PP i actual president aragonès, Jorge Azcón, que trauria el 35% dels vots. Els sondatges otorguen a més 3 escons a cadascun dels partits regionalistes, Junta Aragonesista i Aragón Resiste.
I en internacional, a Venezuela...
Ya aprobamos la ley ayer. Sí, sí, sí. Luego, el martes, hay que dar la segunda
discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día, salen todos.
Ja ho hem escoltat per boca del president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, dirigint-se a un grup de familiars d'empresonats. Ha aprovat la llei d'amnistia de presos polítics i el govern de Caracas diu que, com a molt tard, divendres ja estaran alliberats. L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, es troba a Caracas, convidat per la presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez.
L'ambaixada d'Espanya prepara també una trobada de l'expresident socialista amb diferents polítics de l'oposició, entre els quals Enrique Márquez, excandidat presidencial i ara alliberat després de romandre més d'un any empresonat. El paper de Zapatero en el procés obert a Venezuela després de la captura de Maduro ha estat clau en les primeres excarceracions de presos polítics.
Són les 8:30, repassam els principals titulars. L'Ajuntament d'Es Castell ha ordenat el desallotjament obligatori dels veïns del Fonduco i de Cala Sant Esteve dins el Port de Mahó per risc de despreniments.
Una decisió presa després que un informe del risc val constati que hi ha un perill real agreujat per la previsió de més precipitacions. La mesura afecta un centenar de persones.
Pel que fa a la previsió, Balears continuen avís groc per mala mà i en el cas de les Pitiuses també per fort vent.
A la península la situació encara és més complicada. A Màlaga, la Guàrdia Civil ha confirmat que el cadàver trobat a Sayalonga, en aquesta província andalusa, és la de la dona que va caure al riu per mirar de salvar el seu cas. D'altra banda, hi ha 99 carreteres tancades.
Els centres educatius han notificat en el caduint de curs 109 possibles casos d'abusos sexuals a menors, més que en tot el curs passat.
Actualment, les escoles són els espais que més casos de violència sexual cap a nins i nines detecten. La Conselleria d'Educació ha intensificat les formacions als equips docents en aquesta matèria.
Continuen en crida i cerca 12 persones implicades en l'operació contra una xarxa de narcotràfic assentada a Eivissa.
La investigació es va iniciar el mes d'octubre del 2023 arran de la localització de 8,3 tones de xix dins tres furgonetes a una platja del nord d'Eivissa.
Prop de 9.000 llars de les Balears varen rebre el gener l'ingrés mínim vital.
Són 27.500 beneficiaris, dels quals més de 12.000 són nins i adolescents que perceben el complement d'ajuda per a la infància. L'accés a l'habitatge és actualment un dels principals riscos d'exclusió social.
El govern considera que ja no és necessari pujar l'impost de turisme sostenible.
I ho argumenta amb el fet que enguany l'augment de l'arribada de turistes en temporada alta s'ha situat en el 0,8%. Terra Ferida adverteix que a les illes ja hi ha més pressió humana durant els mesos d'hivern que fa 25 anys, en plena temporada alta.
Comencen les rues de Carnaval. La primera serà la de Marratxí, avui,
que sortirà a les 4:30 del capvespre de l'Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre, coneguda com s'escorxador. La rueta de Palma serà demà, de matí, si el temps ho permet.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara també el repàs de les portades dels diaris, començant pel diari de Menorca, titular i fotografia d'obertura pel desallotjament, per seguretat, llegim, de Sant Esteve i el Fonduco. En subtítol s'afegeix que nous informes constaten un risc elevat de despreniments en els penya-segats d'aquests dos nuclis de població portuaris d'Es Castell i que totes dues cales queden amb l'accés acordonat fins que es pugui garantir als veïnats el retorn amb seguretat.
Secundàriament en paper i d'obertura principal en l'edició digital, també és Menorca, la falta de vols i l'alta demanda s'aturen la ruta a Barcelona. I, a més, el retall de freqüències s'esgota places, obliga a fer escales i provoca recurrents casos d'overbooking, llegim. I sobre aquesta qüestió se'ns ofereix a més el punt de vista de les agències de viatges. SOS da Viva, declaracions del seu president Pedro Fiol, que deixa dit Menorca es converteix en una ratonera i ningú no fa res.
Foi mare el vot a les Pitiuses, cau una xarxa de narcos assentada a Eivissa. Hi ha més de 20 detinguts i tones de droga intervingudes. Com vos hem explicat fa uns minuts en aquest informatiu, s'explica que la investigació va començar fa 2 anys i que els narcotraficants estaven establerts a l'illa i operaven mitjançant rutes marítimes amb Sud-amèrica i la península.
I la fotografia de portada del periòdico d'Eivissa és pels alumnes de cuina de l'Institut Isidor Macavich, que han guanyat el concurs d'arròs de matances júnior de Sant Antoni i posen orgullosos pel fotògraf amb el seu diploma de vora el bal de Portmanyanc Marcos Serra. També la foto principal de la primera pàgina del diari d'Eivissa és pel concurs d'arròs matancer Sant Antoni en la jornada reservada als infants d'aquest divendres. En aquest cas, el protagonisme és pels alumnes del Col·legi Can Coix, envoltant una olla plena de carn que fumetja l'arròs entre les colones, el titular.
El mateix diari d'Eivissa han escollit per obrir el dels pescadors eivissans, que es diu duen gairebé 3 setmanes sense poder sortir a pescar per molt del mal temps.
I citen justament la confraria de Sant Antoni, que explica que l'aturada afecta sobretot les barques més petites i ha deixat així tancats els darrers dies, per falta de gènere, parades de peix a diferents mercats eivissans.
A Mallorca, el diari titula de primera notícia Guerra interna en el centre de tecnificació amb denúncies creuades. Se'n refereix al centre de formació per a joves esportistes situat al poliesportiu Prínceps d'Espanya de Palma, on, segons el diari, el conflicte té fracturat el claustre de professorat i ha visibilitzat tant l'absentisme de la cúpula docent com la falta de transparència sobre l'ús dels dobbers amb finalitats pedagògiques. No és un tema d'ara, perquè afegeix que la Conselleria d'Educació va dur a terme una auditoria excepcional i ja ha pautat, llegim, mesures.
I en aquest cas, Diari de Mallorca, els fotografiats són els representants sindicals dels policies municipals de Palma. La imatge és molt eloqüent perquè els veiem ben seriosos enmig d'una sala on al fons i a la seva esquena s'intueix el batle de la ciutat, Jaime Martínez. Desplantament policial a Martínez, n'és el titular. Li donen l'espatlla en un acte públic, llegim, per protestar per la suspensió del pla d'ordenació del cos. La mateixa fotografia, en un plànol més obert, il·lustra també la portada de l'última hora amb el títol La policia dona l'esquena al batle.
En el seu titular principal, l'última hora ens conta que Matthias Kuhn, l'empresari alemany, ha pagat 14 milions d'euros a Hisenda, però no ha admès cap delicte.
I ha saldat així, s'exposa en subtítol el deute que tenia amb l'administració, aprofitant justament els doblers de la indemnització per la desqualificació urbanística dels terrenys a Moleta, Solla, que la justícia va tombar, uns doblers que ja tenien embargats.
Molt ràpidament, fora de les illes, i amb motiu del tancament de campanya per les eleccions autonòmiques a Aragó, El Mundo titula El PSOE assumeix que Alegria patirà, i això et cita textual d'una font socialista, el càstig a Sánchez.
L'ABC, Zapatero improvisa un viatge a Venezuela per apuntar-se a l'amnistia de presos polítics. És la seva interpretació del viatge de l'expresident convidat per la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez.
El País diu el PP ataca la denunciant d'assetjament. Se'n refereix al denunciant per una exregidora popular a Madrid contra el seu balde, amb notícies falses i amenaces.
I La Vanguardia amenaça de multa de la Unió Europea a TikTok per ser addictiva. La Comissió Europea exigeix a la plataforma que canviï el seu disseny perquè fa mal, diu.
Això és el que diuen les portades dels diaris, tant a l'àmbit local com a l'àmbit estatal. Són les 8:37, arriben els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí, a IBT Ràdio. El Real Mallorca ja és des d'ahir a Barcelona, on a les 4 i quart visita el líder de la competició, el Futbol Club Barcelona. I ho farà amb les novetats de Kumbula, Kalumba, Lubumbu i Raillo a la convocatòria. En el cas de l'albanès i el capità del conjunt vermell, tots dos estan, poden dir que entre cotons, i serà el tècnic Iago Barrasate el que tingui la darrera paraula. En principi, la missió és força complicada. Juguen davant d'un equip que ha sumat tots els punts de la temporada com a local. No ha cedit cap igualada i es manté poderós davant dels seus seguidors. Si es vol fer qualque cosa, no queda un altre que jugar a un gran nivell i aprofitar al màxim les opcions que li pugui donar al conjunt blaugrana. Reflexions al respecte de Iago Barrasate, tècnic del Real Mallorca.
Pero estamos preparados para mañana, un reto mayúsculo, que es conseguir lo que hasta ahora nadie ha conseguido en la liga. No, está claro que hay que amenazarles. Decimos 2-3 porque normalmente sueles tener 2-3, ojalá fuesen más, 4-5, ¿no? O 6 o 7, pero es verdad que tenemos que tener claro por dónde puede ir el partido, pero el tema de amenazar sobre todo los espacios y la portería rival es algo vital para nosotros, porque si no es cruzar los dedos y esperar, y eso normalmente no suele ir bien en ese tipo de campos.
Causen baixa pel partit d'avui Takuma Sano per lesió i adoptats per temes personals. Pel que fa a l'infermeria blaugrana, també té les seves absències: Rafinha, Pedri, Gavi i Christensen. Però el d'avui pot ser, amb tot, un partit molt llarg al Camp Nou pel Real Mallorca.
Bueno, va ser un once parecido. En cuanto a la idea, pues bueno, tú sabes que vas al Camp Nou y vas a jugar contra un equipo que el mejor de la liga hasta el momento, y sobre todo un equipo con unas señas de identidad muy claras, ¿no? Que va a tener la posesión, que es un equipo muy vertical, que hace gol con mucha facilidad y que luego la presión tras pérdida también la hace muy bien y defiende hacia adelante. Entonces tienes que saber en qué contexto te tienes que manejar. Entonces, bueno, necesitamos orden, compromiso, como tuvimos el otro día para defender, y luego necesitamos también valentía para poder atacarles, porque si no, en el campo los partidos se hacen eternos.
El que sense cap dubte està amb motivació extra i amb moltes ganes de jugar avui és l'exfutbolista del Futbol Club Barcelona, Jan Virgili, que a bon segur serà el partit d'avui de la partida.
Sí, a ver, te entiendo, porque es muy joven y es la primera vez que va a jugar en el Camp Nou, pero lo veo tranquilo. Si algo tiene Jan es que es un hombre bastante tranquilo, y luego toda esa chispa o todo ese desparpajo que tiene lo saca en el campo, ¿no? Es verdad que para él seguramente sea un partido muy especial, pero bueno, ojalá esté como el otro día.
Les paraules de Iago Barrasate, corresponent a la jornada 23. Ahir es va avançar un partit, el Celta 1, Osasuna 2. El Navarresós ara són vuitens, amb 29 punts, i estan en línia clarament ascendent. Alessio Lizzi en el central.
Y son tres puntos para nosotros que valen oro. Pero bueno, sabemos que no hemos hecho absolutamente nada, porque con los puntos que tenemos no nos vamos a salvar, así que tenemos que trabajar más que nunca para que esto se alargue.
Futbol Club Barcelona Real Mallorca, partit que juga al Camp Nou quan passi un quart de les 4 i que es podrà seguir en directe des de les 2:30 en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio. L'U d'Eivissa juga demà a la Ciutat Esportiva Lluís del Sol davant del filial del Betis, aquí que només de 8 punts ocupa plaça de descens. A més, és un dels pitjors locals de la competició, amb 5 derrotes i només 2 triomfs al seu terreny de lloc. Dit això, amb el canvi de tècnic, els verdiblancs estan reviscolant. Miguel Álvarez és el tècnic de l'UD.
Ha canviat d'entrenador. Ha entrado el Dani Fragoso, que es el entrenador que estaba en el juvenil, que han pasado muchos jugadores por sus manos, y la mayoría de jugadores los ha tenido él también. Y estas 5 últimas jornadas tiene unos números diferentes. Pero del último 5 partidos han ganado 2, han empatado 1, 8 goles a favor, 6 en contra. Sabemos todo del Betis, sabemos que no va a ser fácil.
Betis Deportivo, U de Eivissa. Partit que s'ha oferit demà en directe per IBT Ràdio i també per IBT Televisió. De la 22a jornada grup tercer de la segona federació, tenim el Poblense que defensarà demà el seu lideratge a Sa Pobla davant l'Alcoià. Sentim el darrer reforç del conjunt de Sa Pobla, Ivan Ayón, davanter en caixer de segona divisió.
És un partit molt difícil, són un gran equip, però jo crec que sumar de 3 este fin de setmana crec que és molt important i estic segur que vam ganar.
Abans es disputarà a les 11:30 la Societat Esportiva Eivissa Club Deportiu Castelló B. La resta de partides jugaran a les 12, Reus Porreres, Andalls Torrent i Atlètic Balears València Mestalla. Sentim les valoraciones previas del partido por parte del tenis blanquiblau, Luis Blanco.
Bueno, era un partido, un contexto difícil contra jugadores que seguramente les quede muy poco para el fútbol profesional, con unas capacidades brutales, así que bueno, un partido exigente en casa otra vez, como es la categoría. Venimos de de una derrota, o sea, necesitamos también sumar de tres, así que este domingo hay que mejorar lo de la setmana passada.
I tancam el bloc de futbol recordant els partits que juguen avui corresponent al grup 11 de la tercera federació, jornada 21, les 3 i mitja, Mercadal Roldet, a les 4 dos partits, Inter Ibiza, Alcudi, Manacor, Collerense, i a les 4 i mitja la resta, 4 partits més, Constants i Platja de Calvià, Llocetès a Son Cladera, Vinicius Portmany i Felanís, Penya Esportiva, Sant Eulàli. Pel que fa al món de la cistella, 19a jornada a la primera federació amb l'Este Menorca, que rep a Vintalfa al grup Alega Cantàbria. Serà a les 7 i mitja i l'objectiu del 5 de Javi Zamora és sumar el 6è triomf consecutiu de la temporada i establir-se a la zona de privilegi de la classificació. Sentim, precisament, el tècnic de l'Este, Javi Zamora.
Y queremos intentar pues empezar esta segunda vuelta con fuerza. Es complicado no perder sobre todo el ritmo de competición, ¿no? Pero sí que hemos intentado a nivel físico estimular al grupo para no perder la chispa y no perder el hilo.
I per demà, la resta de la jornada amb el Palmer Bàsquet, que descansa. El que no ho fa és el Fibui Palma, que rapa a les 6 al Melillas de Pablo Cano. Rebran a un conjunt al nord-africà molt diferent al de la primera volta, amb 5 incorporacions noves.
Es el compromiso, el deseo interior realmente hacer las cosas bien y tener las cosas sumamente claras, un plan de juego sumamente claro para un rival que no ha dejado de mejorar, que no ha dejado de invertir y que es totalmente diferente al rival que nosotros enfrentamos cuando fuimos allí.
I tancarà amb el bloc del bàsquet, fent referència una vegada més a l'Azul Marino, que juga avui a les 5 i mitja a la pista de la Corda Paterna, equip vinculat al balanci de la Lliga Femenina. Només sumen les valencianes 6 triomfs pel 16 d'un Azul Marino, que vol sumar el 17è. I superant la lluita pel títol, el Celta, Albert Antuña, l'entrenador de l'Azul.
Las cuentas son claras, ¿no? Si ganamos los 12, no hay que mirar lo que haga Celta. Yo creo que vamos a pinchar los dos. Yo lo creo. Creo que es complicado, ¿no?, que ellos se junten con 28 victorias seguidas, y es complicado por nuestra parte ganar perder un partido de 30, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos de lo nuestro, y pienso también que según vayan quedando menos partidos, la presión se notará en ambos equipos, ¿no?
Pel que fa al món del vol i la Superliga masculina, tenim jornada 16, les 6 avui, un autèntic partidàs. El Coleta Balemanacol, tercer classificat, rep un rival directe en la lluita per aquesta, de moment, tercera i privilegiada plaça, com és el Club Vòlei Melilla, que és quart. Alexis González, entrenador del conjunt manacorí, alerta sobre les prestacions del visitant d'avui.
Melilla és un rival peligrós, un rival que no había empezado muy bien la temporada, pero ahora mejoró un montón, está jugando muy bien. Obviamente el fin de semana perdió con Guaguas, pero bueno, ellos están los papeles, pero venía ganando todos los partidos. Así que nada, va a ser un lindo partido, un lindo enfrentamiento. Yo creo que dos equipos que están jugando bien, así que nada, va a ser un buen espectáculo.
En cuanto al handball, División de Plata, 19a jornada, avui es juga a les 7 i mitja, el Transmami Handball Eivissa, Blendio Sin Fin de Santander, que per cert suma ja dos mesos sense perdre. Per tant, no serà ni molt manco. Un rival fàcil, com ja alerta el tècnic del Tasmapi, Eugenio Tilbes.
Tenemos que intentar ser un equipo muy serio, no cometer errores no forzados, estar en un gran nivel defensivo e intentar con todo esto estar en el partido todo el rato, no desconectarnos, y a ver si volvemos a jugar en casa, se nota, y la afición nos da ese plus que nos falta.
I a la primera nacional, 20a jornada, grup E, tenim per demà a la set l'Arancina Jamol Mallorca, que rep la visita del Balonmano al Gemessi. I anem tancant a futbol sala. Per una banda, recordant que la primera edició està aturada per la selecció espanyola, de la que ara mateix parlam, però abans recordem que en segona edició es disputa la 18a jornada, i pel que fa al Gas i Fet Atlètic, Compromís de Pinyol Vermell que li espera a partir de les 7:30, ja que juga avui a la canxa, a la pista del Leganés, un dels equips potents de la categoria. De la selecció espanyola, recordar que a les 7:30 a l'Arena Estosis de Ljubljana, Eslovènia, es jugarà la final de l'Europeu per seleccions de futbol sala entre Espanya i Portugal. El conjunt capitanejat pel jugador del Palma, Mario Rivillos, torna a una final d'un europeu 8 anys després. De fet, Rivillos és l'únic supervivent d'aquella selecció que a l'any 2016 va conquerir a Belgrado el darrer europeu amb el mallorquí Miguel Sagaño. Miguelín, en aquella ocasió, com a màxim golejador del torneig. Esperem que puguem comptar per demà les millors notícies en referència al futbol sala estatal i el de Mario Rivillos, guanyador del Palma Futsal particular. Amb aquest punt no ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Va, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Vuit i 50 minuts, seguim en l'informatiu matí, ara en qüestions més polítiques, també socials. Vots pretén que el Parlament rebutgi la regularització de persones migrants anunciada pel govern central i alhora demana que els migrants irregulars siguin repatriats de manera immediata. Per això, la formació ha presentat una proposició no de llei urgent.
Un text que demana que la cambra es posicioni en contra de la regularització. El partit de Manuela Cañada es considera que provocarà un efecte crida i que trasllada un missatge d'impunitat a qui migra a un territori de manera irregular.
En comptes de regularitzar la situació de les persones que ja viuen a les Balears, Vox proposa la repatriació immediata de tots els immigrants que hi hagin accedit de manera irregular.
Així mateix, el text de l'extrema dreta demana la deportació d'estrangers que cometin delictes greus i la supressió de qualsevol ajuda pública a qui hagi vulnerat les fronteres.
En tot cas, el Partit Popular ja va presentar fa una setmana una iniciativa al Parlament per rebutjar la regularització extraordinària de migrants. Segons els populars, la mesura anunciada per Pedro Sánchez causarà un efecte crida i incrementarà la pressió sobre l'habitatge i els serveis públics.
En aquest sentit, el portaveu del govern, Antoni Costa, ha reiterat aquest divendres que l'executiu esgotarà totes les vies legals per frenar el procés. Costa ha qüestionat que, com el govern central, pretén fer la regularització amb uns serveis d'estrangeria, diu, ja desbordats.
Que no ha entrat en marxa encara el procediment de regularització extraordinària. Les enormes dificultats que tenen les persones per accedir a serveis d'estrangeria i, per tant, per regularitzar a dia d'avui la seva situació. Però si ha sortit en els medis de comunicació que hi ha tràfic de cites...
Les entitats socials que fan feina amb persones migrants insisteixen que la regularització promoguda pel govern central és bona per a les persones que obtindran els papers i també per al conjunt de la societat.
La portaveu de la plataforma COIM, Eva Cerdeirinha, ha aplaudit la iniciativa de l'executiu estatal, però li demana que la mesura estigui acompanyada d'un increment del personal de les oficines d'estrangeria on es faran els tràmits. Així mateix exigeix les diferents administracions que promoguin iniciatives per facilitar la integració.
Insisto, de una población que ya está trabajando en nuestro país, que forma parte ya de nuestro tejido social, y también va a ser necesario que una vez finalizado este proceso de regularización, pongamos en marcha, se ponga en marcha, tanto por parte de la Administración Central como por parte de la Administración Autonómica, planes de integración, y de mejora de la inserción laboral de la población inmigrante.
Declaracions de Bácer de Irinya minuts abans d'assistir a una reunió que el Partit Socialista ha organitzat aquest divendres, que el Partit Socialista ha organitzat aquest divendres amb més de 50 entitats socials per parlar de la situació de les persones migrants a les illes. El secretari de Nous Drets, Cooperació i Migracions del PSPSOE, Omar Lamin.
Que tot i estar a la nostra terra, tot i fer feina, amb precarietat, amb economia submergida, ara, amb aquesta nova regularització extraordinària, podran avançar en drets.
I, per cert, el govern s'ha compromès a pagar a final de febrer els endarreriments pendents dels treballadors de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència. Els estires i ronces pel retard en el pagament s'han acabat al TAMIP. Són entre 1.000 i 2.000 euros per empleat. A més, aquest mes s'abonarà també l'increment del 2,5% per a personal públic pendent de la passada legislatura.
En el ple del Parlament de dimarts, la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ja es va comprometre a pagar els dobles pendents aquest febrer. Segons explica a IB3 Ràdio, la gerenta de la Fundació Sirafiz, un seguit de dificultats administratives han ajornat el pagament previst per al passat gener.
Hemos sido capaces de reconducir la situación y de, pese al retraso que hemos tenido de un mes en el primer pago que habíamos pactado, gracias al esfuerzo del gobierno, pues finalmente mantendremos el resto del calendario. Ya existe el compromiso y la capacidad de poder cerrar que el resto de pagos estarán conforme al calendario.
La presidenta del Comitè Intercentres del sindicat CESIF a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència, Marina Martínez, explica que els treballadors estan cansats i no descarta mobilitzacions si l'executiu autonòmic no compleix el seu compromís.
Això ens ho van dir en el comitè i en els treballadors, però, clar, del dicho al hecho hay mucho trecho, que se diu, no? I ja estan molt escaldats en les informacions, que ara sí, però després no, i varen sol·licitar una reunió urgent en el TAMIC.
Al final de l'any passat, el govern i el comitè d'empresa de la Fundació d'Atenció a la Dependència varen arribar a un acord que va desconvocar la vaga al sector.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Es dona el sus a les rues de Carnaval. Des d'avui fins al 18 de febrer, adults i infants la celebraran a molts municipis de les Illes Balears. La primera serà la de Marratxí,
on hi haurà una desfilada amb 600 persones que s'han apuntat a l'Ajuntament marratxiner cada any, cada una amb la seva particular i original idea, amb la intenció de guanyar el premi a millor disfressa en alguna de les quatre categories en concurs i un premi d'entre 300 i 600 euros. Carmen Canyelles és la regidora de festes del consistori marratxiner.
Hi ha inscrites 16 comparses, de les quals 12 són de Marratxí. És un número bastant elevat de participació local i marratxinera. I allà hi ha inscrites a prop d'unes 600 persones. El darrer tram, arribant a l'esplanada de la Verònica, està engalanada amb teles de colors que vesteixen tots els arbres possibles.
La sortida és avui a les 4 i mitja del capvespre des de l'Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre, coneguda com l'Escorxador, i es manté el nou recorregut dissenyat per l'actual equip de govern.
I la següent cita serà demà de matí, en aquest cas a Palma, amb la rueta, que, si el temps no ho permet, es celebraria el diumenge següent.
Proposta és un nas convertit en destí i una paraula que ho pot perdre tot. Així és el Cyrano, que dirigeix Luis Venegas al Teatre del Mar de Palma. Un clàssic actual representat només per tres intèrprets.
En aquest cas, el Cyrano torna a escena amb una mirada atrevida, poètica i impacient. Una proposta que neix de la fascinació d'un actor. És el que explica l'intèrpret Rodo Gené.
És el meu clàssic preferit i diria que és la meva obra preferida. Sí. Gran quantitat de temes que xerra Cyrano, lo gran que és el personatge,
jo sempre m'ha fascinat.
Honor, amistat, amor i coratge travessen aquest clàssic universal amb el llenguatge propi de la companyia La Impaciència. Escoltam el dramaturg i també actor a l'obra, Salvador Oliva.
Els intèrprets, que fem tots els personatges, amb una escenografia plena de caixes que anem movent, i crec que li han donat una contemporaneïtat molt interessant.
Aquesta lectura del Cyrano actual fa que el text original del Francesc Rostand, escrit a final del segle XIX, continuï connectant amb el públic d'avui, com explica el també actual obra Xavi Núñez.
Tots els espectadors que han vengut han agraït que se torni a fer aquest text, que està, és meravellós. Cada frase de Rostand és una saeta directa al cor i directa a l'ànima.
Un Cyrano de Berberac, humà condemnat pel seu propi nas, aquest cap de setmana al Teatre del Mar de Palma. Després la gira continuarà per Mallorca i Menorca.